Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Bon dia, són les dues. Els experts avisen tothom que no es vacuni acabarà infectat del coronavirus. Són experts com Robert Guerri, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar i el cap de Microbiologia de la Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola.
Si no estigui vacunat, tard o d'hora agafarà la infecció. I l'agafarà la infecció i això és una loteria. No sabem si pot ser una forma lleu o una forma molt greu que et porti a la UCI. No? Aquella gent que no s'ha infectat o que no s'ha vacunat ha de tenir la seguretat al 100% de que en algun moment s'infectarà. No? I aquesta infecció podrà evolucionar d'una forma molt benigna, però també podrà evolucionar d'una forma greu.
De fet, destacant que els no vacunats tenen 10 vegades més risc d'acabar a l'hospital.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Guerri i Pumarola han participat aquest matí en una taula d'experts. Al món RAC1 admeten que els preocupa la situació on més d'una setmana de les festes de Nadal tots han coincidit que, si cal, s'ha d'estendre el passaport Covid. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
De seguida actualitzem la situació de la pandèmia aquest dilluns, que també estem pendents del que decideixi la CUP sobre els pressupostos. El conseller d'Economia els demana responsabilitat.
És una crida que Jaume Giró ha fet a tots els grups durant la presentació del pressupost del seu departament. Els copaires no volen donar pistes i no anunciar seran el resultat de la votació fins demà.
Reclamen reconvertir l'antiga central nuclear de Vandellòs en un centre de protonteràpia per tractar el càncer.
És un projecte que han plantejat diversos municipis de l'entorn, demanant a la Generalitat i al govern espanyol que es posin al capdavant de la iniciativa. Calculen que costarà 120 milions d'euros.
Vist per sentència el judici pels terratrèmols provocats pel Castor.
La fiscal ha estat molt contundent en l'última sessió del judici, acusa l'empresa promotora d'amagar informació i d'haver menystingut el risc que suposava el projecte.
Espanya ja està classificada pel Mundial després de guanyar Suècia. En canvi, Portugal haurà de jugar una eliminatòria de repesca.
Espanya va guanyar 1-0 i ja té el bitllet per Qatar 2022. Álvaro Morata, amb un gol al minut 86, va acabar amb el patiment de la Roja, que d'aquí a un any disputarà el seu 12è Mundial consecutiu. La gran sorpresa, de moment, és la derrota de Portugal a casa contra Sèrbia. Els balcànics, doncs, ja estan classificats, mentre que els portuguesos s'ho hauran de guanyar en la repesca del mes de març.
Paula Badosa s'enfrontarà a Garbiñe Muguruza en les semifinals de la Copa Masters femenina de tenis,
que jugarà demà a la nit. L'empordanesa ja estava classificada com a primera del seu grup i esperava arribar al que serà Garbiñe Muguruza després de guanyar en el partit d'ahir a 2 sets contra Anett Kontaveit. Abans de la semifinal, però, Paula Badosa encara ha de jugar aquesta nit l'últim partit del grup intranscendent contra la polonesa Iga Swiatek en el Masters masculí, que juga a Turí. A aquesta hora debuta el número 1 del món, Novak Djokovic, que s'enfronta a Casper Ruud.
I l'últim titular pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
La setmana comença amb aquest temps insegur. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, amb risc de ruixat, sobretot entre les comarques de Girona i de Barcelona, i també amb algunes nevades cap a la cara nord del Pirineu, cap a la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà i Andorra, amb una cota de neu al voltant dels 1.500 metres. Vent de mestral i tramuntana que continuaran amb força, sobretot a l'Empordà i comarques de Tarragona, i temperatures més baixes que ahir, unes temperatures que a finals de setmana sembla que recuperaran una miqueta. I de cara a demà encara temps insegur, amb alguns ruixats al matí a les comarques de Girona, que després aniran avançant cap a punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i també de Tarragona.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont.
Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1 migdia.
Les 2:04 entrem en matèria. Els experts avisen que tard o d'hora totes les persones no vacunades s'infectaran de Covid. Així ho han advertit aquest matí al món RAC1. A més, segons el Biocomsc, tenen fins a 10 vegades més de probabilitats d'haver d'ingressar a l'hospital que les persones que sí que estan immunitzades. També apunten que entre els vacunats el risc de contagis es redueix a la meitat, la Colomer.
Segons els càlculs del Biocomsc, entre les persones no vacunades el risc d'hospitalitzar és de 10 casos per cada 100.000, mentre que entre les persones que sí que tenen la pauta completa és només d'un cas. Amb la previsió que els contagis encara creixin més en les properes setmanes, els experts aposten per l'ampliació de l'ús del passaport Covid més enllà de l'oci nocturn per evitar noves restriccions. N'han parlat al Món a RAC1 el coordinador d'hospitalització de Covid-19 de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, i el cap de microbiologia de la Vall d'Hebron, Tomàs Pomerola.
El passaport, el certificat Covid, és una forma d'alguna manera de garantir que, sobretot en espais tancats, el risc de transmissió es redueixi molt significativament. Per tant, jo sí que seria partidari.
Jo particularment ja estaria d'acord en aquests espais tancats on no s'acaba d'utilitzar la mascareta, com pugui ser l'interior del restaurant, el fet de demanar el passaport Covid. Sí.
De fet, el Biocoms calcula que a finals de mes hi haurà uns 120 malalts amb Covid a les UCIs i que no es creixin molt més per sobre d'aquesta xifra. En són una trentena més dels que hi ha avui, que són 92 més que ahir. També hi ha 9 persones més ingressades al conjunt dels hospitals, que ja en són 376. També puja 6 punts al risc de rebrot, fins als 130, però la velocitat de propagació baixa una centèsima, és però d'1,54. El Departament de Salut ha notificat gairebé mig miler de casos nous.
Doncs bé, els contagis que creixen amb més força són els dels infants menors de 12 anys. La incidència acumulada en aquesta edat ja és d'uns 120 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana del país és de 86.
Els experts ho atribueixen directament al fet que són l'única franja d'edat encara no vacunada. La metgessa de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, Telce Queira, reconeix que en els últims dies estan detectant més casos a les escoles, mentre que el pediatre de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de la Vall d'Hebron, Toni Soriano, assegura que són casos lleus.
El que sí que és veritat és que estan pujant els casos escolars, no? Ens estem donant compte que sí que tenim molts més casos amb escolars i quadra absolutament amb l'explicació de que són els no vacunats, no? Perquè no poden estar vacunats.
Tota aquesta incidència s'ha desplaçat als menors, però això no vol dir que hagi augmentat la morbilitat o la mortalitat, lògicament, en aquesta franja d'edat.
A la segona franja amb més incidència són les persones d'entre 30 i 49 anys, amb uns 95 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, els joves d'entre 15 i 29 anys són la que la tenen més baixa, de 62 casos.
A tot això, aquesta setmana el Departament de Salut començarà a administrar les dosis de reforç a les persones vacunades amb Janssen. Els propers dies rebran un missatge al mòbil on se'ls avisarà que ja poden demanar hora al cap per posar-se-la.
Segons el Departament de Salut, en els propers dies al web per demanar hora al metge s'habilitarà l'opció d'agafar cita per aquesta dosi de reforç que han de rebre totes les persones vacunades amb Janssen, unes 350.000 a tot el país. Serà amb una dosi de Pfizer o de Moderna i es farà als CAPs i no als vacunòdroms, que encara hi ha oberts. Els vacunats amb Janssen són, per tant, el tercer grup en rebre una dosi de reforç després de les persones que viuen en residències, els immunodeprimits i els majors de 70 anys. Tant el cap de microbiologia de la Vall d'Hebron, Tomàs Pomerola, com el coordinador d'hospitalització de Covid-19 de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, donen per fet que s'acabarà estenent a tota la població.
La gent que ingressa en aquests moments a l'hospital prèviament vacunada sol ser gent gran amb molta comorbilitat i que es va vacunar els mesos de gener i febrer, però jo crec que hem d'anar, anirem, clar, a mesura que anem tenint disponibilitat de vacuna, anirem a fer una vacunació universal amb tercera dosi.
Que s'ha començat amb la gent més vulnerable i amb més risc de fer formes greus, com estan cobertes, doncs això s'ha d'anar estenent progressivament. Jo soc partidari.
De fet, el Ministeri de Sanitat ja està estudiant administrar les dosis de reforç als majors de 60 anys a partir del desembre o el gener.
Doncs bé, una de les vacunes que d'aquí a uns mesos es podria fer servir com a dosi de reforç és la Vipra. La companyia d'Amer a la Selva ja té l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments per començar la segona fase dels assaigs clínics. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Acaba de autorizar esta misma mañana el ensayo clínico en fase 2 de la vacuna de la empresa española IPRA contra el COVID-19. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia para la ciencia, para la sociedad española y que demuestra que efectivamente España se puede situar, ¿por qué no?, a la vanguardia también en la respuesta frente al COVID, como hemos hecho también en otros muchos ámbitos.
L'assaig es farà un miler de voluntaris vacunats amb Pfizer. S'estudiarà si la DIPRA funciona com una bona dosi de reforç.
RAC 1 migdia.
El conseller d'Economia, Jaume Giró, reclama responsabilitat als partits polítics per poder aprovar els pressupostos.
Els ho dic tal com ho veig. Aquests són els millors pressupostos que en aquests moments podem presentar. Puc entendre que vostès els haguessin fet d'una altra manera. Això és perfectament legítim, però tot i així apel·lo a la responsabilitat. Estem davant d'un moment molt important amb la nostra història recent.
Giró mira especialment a la CUP, que continua sense donar gaires pistes sobre si finalment permetrà que tirin endavant els comptes. Les seves bases han debatut aquest cap de setmana la proposta del govern i voten des d'ahir la seva posició. Els resultats es faran públics demà en una roda de premsa al Parlament. Les opcions, o facilitar els comptes amb una abstenció o presentar esmena a la totalitat, en aquest cas no descarten continuar negociant fins al final. Parlament, Montse Martí, bon dia.
El conseller Giró ha insistit aquest matí durant la Comissió d'Economia i Hisenda que el soci prioritari del govern és la CUP i que són ells amb qui ara estan negociant l'aprovació dels pressupostos. En la compareixença al Parlament no s'han vist, però, millores en la sintonia entre uns i altres. Eulàlia Reguant, de la CUP, ha insistit en demanar al govern que clarament es desdigui del projecte de Hard Rock i ha assegurat que el govern fa trampes a l'hora de vendre els pressupostos.
Al nostre entendre, dir que són uns pressupostos expansius és una mica fer trampes, perquè és cert, hi ha més diners, però serien expansius si els dediquéssim també a fer noves polítiques. 3 de cada 4 euros van a polítiques socials. Només faltaria que 3 de cada 4 euros no vagin a polítiques socials.
El conseller Giró li ha respost.
Doblem la inversió de 2.000 milions a 4.000 milions en un any. Això no passa sovint a l'hora de fer pressupostos. Aquest govern s'hi ha remengat al màxim. 3 de cada 4 euros ja eren abans política social. Té raó. S'incrementa lleugerament, s'incrementa un 1%, per tant encara són més socials que abans.
El PSC ha tornat a estendre la mà per negociar els pressupostos i assegura que si no tiren endavant el responsable final serà el govern.
També ha presentat avui pressupostos Natàlia Garriga, en aquest cas de Cultura Defensa, que és el més alt de la història de la Generalitat. El departament augmenta aquest any un 28% la partida i se situa a prop dels 389 milions i mig d'euros, dels quals 38,8 es destinaran a polítiques lingüístiques. La titular de Cultura celebra el canvi de tendència en el finançament del departament i reitera el compromís per arribar al 2% del pressupost abans d'acabar la legislatura, Maria Cusó.
Una xifra, però, que per ara encara queda lluny, i és que aquest any, malgrat l'increment, el pressupost destinat a cultura serà de l'1,3%, una mica per sota les expectatives del sector. Entre les prioritats del departament hi ha les línies de suport a l'audiovisual, que arriben als 25 milions, i la Secretaria de Política Lingüística. El nou pressupost també posa l'accent en la cultura popular i l'associacionisme i destina un 41% més que els últims anys. En parla Garriga.
Tradicionalment, la cultura popular i l'associacionisme cultural han tingut menys creixements des d'un punt de vista pressupostari i per això requerien una priorització. Però a més, aquest esforç es justifica perquè la cultura popular i l'associacionisme són formes d'expressió cultural fetes per la ciutadania organitzada i, per tant, també són mecanismes potents de democratització cultural.
Ara bé, l'increment més important repercuteix directament en treballadors i equipaments culturals. És el cas, per exemple, del MNAC, que rebrà un 17% més d'aportació. També creix l'aportació al Teatre Lliure amb un 11% o el del Mercat de les Flors amb un 18%. Per cert, que el 2022 s'engegarà un pla de suport al llibre i la lectura amb la participació de tot el sector.
A tot això, el govern espanyol es compromet a tenir a punt l'Estatut de l'Artista abans que acabi el 2022. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha posat data a aquesta reclamació històrica del món cultural per regular la seva activitat professional. Sílvia Solanes.
Sí, diu que hi estan treballant diversos ministeris per tirar endavant aquesta adaptació de la legislació a un col·lectiu que no té uns ingressos fixes cada mes. Iceta n'ha posat aquest exemple.
Fins fa relativament poc, un creador no podia percebre simultàniament una pensió i la remuneració dels drets d'autor. És una vergonya. Avui hem aconseguit ja arreglar un 90% de casos. Quan parlem d'adaptar la legislació general a l'especificitat de l'activitat de creació i cultural, estem parlant de coses com aquestes.
Ha detallat que serà microcirurgia per adaptar diverses lleis, més que crear de zero una nova normativa.
Les 2:13, el govern ha obert una oficina per facilitar l'accés de les empreses al fons europeu Next Generation. Les empreses Fresc i Bo, amb seu a Blanes, i Detnov, amb seu a Viladecans, seran dues de les primeres a Catalunya que rebran diners dels fons europeus. Per la primera, l'ajuda no ha estat decisiva per fer realitat el projecte que ja tenia al cap, però per Detnov ha estat clau per tirar endavant la inversió. Ha parlat amb els responsables de totes dues, la Montse Martí.
Fresc i Bo rebrà uns 200.000 euros per ampliar 9.000 metres quadrats la seva nau actual de 2.500 i triplicar la seva plantilla de treballadors. L'ajuda europea, però, representa només el 2% de tota la inversió que haurà de fer. El seu director general, Salvador Ros, creu que l'ajuda hauria de ser proporcional a la inversió.
A veure, tota ajuda és poca. Quan parlem d'inversions d'aquestes, doncs, bueno, esperes, evidentment, esperes que hi hagi una aportació més gran. Hauria de ser proporcional, no? Un 10%, un 15, un 20, no ho sé.
En Salvador Ros va ser un dels que, per casualitat, va estar atent els 10 dies, del 16 d'agost al 26 d'agost, que va estar oberta la convocatòria d'aquesta primera tongada d'ajudes. I l'Héctor Ortiz, director general de DETNOV, també va postular-se gairebé per casualitat a l'ajuda i en aquest cas assegura que és clau per tirar endavant ara el projecte.
És un projecte que ens costa un milió d'euros en enginyeria i aquests fons cobreixen 390.000 euros. En condicions normals segurament no l'hauríem plantejat exactament igual, però existint això doncs, ens permet plantejar-lo així i accelerar-lo en respecte a com hauríem pogut fer.
Amb els diners d'ETNOV, que fa aparells de detecció d'incendis, diu que els transformarà perquè siguin més sostenibles. Bateries que durin més o canviïn més informació per evitar desplaçaments de manteniment. En aquest cas, l'ajuda europea suposarà el 39% de la inversió total.
I un últim apunt de l'àmbit econòmic, perquè la compravenda de pisos se situa a nivells del 2008. Ho constaten les últimes dades de l'Institut Espanyol d'Estadística del mes de setembre. Es van fer un 54% més d'operacions que el setembre del 2020. Només se'n van fer més que a Catalunya, a Navarra, al País Basc i Andalusia. A tot l'estat l'increment es va quedar al 40,6%. Són en total 53.400 operacions. Un quart de tres, un minut i mig, i continuem repassant l'actualitat.
Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
El 21 de novembre, el Mundial de Trial Indoor torna a Barcelona. Toni Bou, Adam Raga i la nova generació d'estrelles i el primer Trial Indoor femení de la història amb les millors del món. Trial Indoor de Barcelona i Women's Trophy. Diumenge 21 de novembre, al Sant Jordi. Venda d'entrades a rpmticket.com.
Condueix la gamma SUV Eco de Hyundai i gaudeix de les últimes novetats en conducció híbrida i elèctrica. I ara, emporta't el nou Tucson híbrid per 317 euros al mes, amb el nostre renting a particulars, amb tot inclòs i lliurament immediat. Descobreix la gamma SUV Eco més completa del mercat. Més informació a Hyundai.es.
Sabies que la teva caldera és l'electrodomèstic més usat de casa i el seu manteniment és imprescindible? Estalvia't problemes i contracta el manteniment anual de la teva caldera des de 9 euros al mes i passa un hivern ben calentet. Connecta't a rotsat.com i gaudeix d'un 15% de descompte amb la contractació online. Rotsat. Com a casa, enlloc.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
RAC1 migdia.
Vandellòs vol convertir l'antiga central nuclear de Vandellòs 1 en un centre punter per lluitar contra el càncer. És el que es coneix com a protonteràpia. Els ajuntaments dels municipis de l'àrea de la nuclear han demanat aquest matí al govern català i espanyol que es posin al davant d'un projecte pioner que preveu una inversió de 120 milions d'euros. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. L'estudi econòmic del projecte preveu una inversió de més de 120 milions d'euros i un estalvi mínim de més de 34 milions en el desmantellament definitiu de la central de Vandellòs 1. La central quedarà desmantellada del tot l'any 2028 i entrarà aleshores en l'anomenat període de latència de nivell 2. Per aquesta raó, els impulsors del projecte han reclamat a l'Estat i a la Generalitat que liderin el projecte, que donaria servei a més de 1.500 pacients anuals a Catalunya, l'Aragó, València i les Balears. Alfons García és l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i demana la implicació de les administracions.
La veritat és que és una mica difícil, doncs, que primer que les administracions superiors se'n facin càrrec, com he dit abans, que lideren el projecte o se l'hagin fet seu. Tenim dificultats greus i per això també us hem convocat avui aquí.
La teràpia amb protons té molts més avantatges que els tractaments convencionals actuals contra el càncer. La radiació no va més enllà del tumor i té molta més capacitat de destruir el tumor maligne.
També és notícia, Esteve, que el judici pels terratrèmols provocats pel Castor ha quedat vist per sentència a l'audiència de Castelló. Les defenses insisteixen que els terratrèmols van ser molt petits, però avui la fiscal ha estat molt contundent. Acusa la promotora del Castor d'haver ocultat informació i haver menystingut el risc greu que van provocar.
El Ministeri Fiscal ha carregat contra la manera d'actuar de la promotora del Castor perquè, al seu entendre, va amagar informació a les administracions competents i, a més, sosté que van fer la injecció de gas a empreses i incomplint les autoritzacions que els havia donat el govern espanyol.
Afectó a la inviolabilidad del domicilio y afectó a la calidad de vida y al bienestar de los ciudadanos de las poblaciones afectadas. Eso es indudable. Y teniendo en cuenta la numerosa población afectada, el peligro, aparte de ser concreto, porque se concretó, es grave.
Les defenses dels dos acusats han tornat a sostenir tot el contrari, que els terratrèmols no es podien preveure i que el procés d'injecció de gas al subsol marí davant de la costa de l'Ebre i Castelló es va fer sempre complint escrupulosament amb la llei i la normativa.
Escala actuó de manera responsable, de manera prudente y de manera adecuada a las circunstancias que concurrían durante esa fase de inyección y que eran muy distintas de las que se produjeron después. Microsismicidad no había sido sentida en una zona de baja peligrosidad sísmica.
Tant la Fiscalia com l'acusació particular demanen una condemna de 6 anys de presó pels dos directius de la promotora del Castor per un delicte contra el medi ambient. Les defenses demanen, en canvi, la lliure absolució dels dos acusats i també de l'empresa filial de l'ACS de Florentino Pérez. Entenen que tot es va fer bé i han arribat a explicar avui, en l'últim dia del judici, en les conclusions finals, que la injecció de gas només va anticipar en el temps i va disparar la sismicitat natural que tenia aquesta zona de la costa de l'Ebre i de Castelló i que, han repetit, no suposava cap risc per ningú.
Gràcies, Esteve. Continuem repassant la crònica judicial, però ens situem ara a Madrid perquè l'Audiència Nacional ha confirmat la imputació d'Iberdrola per un delicte de suborn en relació amb la suposada contractació del comissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo. El tribunal rebutja els recursos presentats per la companyia elèctrica perquè considera que haurien contractat els serveis de l'excomissari perquè espiés una empresa eòlica de Suïssa. Tot plegat avui, dient que s'ha reprès el judici contra Villarejo per tres de les peces de la macrocausa Tàndem. El comissari ja jubilat diu que tot plegat és una farsa. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí, avui s'ha reprès a l'Audiència Nacional el judici del cas Tàndem, concretament de les peces Iron Land i Pintor. El principal acusat és el comissari jubilat de la policia espanyola, José Manuel Villarejo, a qui la Fiscalia li atribueix els delictes de suborn, falsedat documental, tràfic d'influències i revelació de secrets. Villarejo assegura que la Fiscalia s'ha inventat les proves en contra d'ell i diu que tot plegat és un muntatge perquè la gent no es fixi en els temes que són realment importants.
Algún villarejólogo por ahí haya dicho cuando la última comparecencia mía que yo tiraba cacahuetes y no sé qué y que todos ustedes con una falta de respeto hacia el periodismo, yo creo que yo soy un cacahuete andante porque de alguna manera mientras la gente se mira en mí se olvida de que un terrorista entró con pasaporte falso y no ha pasado nada.
Villarejo ha canviat la seva ubicació a la sala, no s'asseu avui al banc dels acusats i s'ha situat al costat dels seus advocats perquè vol exercir també la seva pròpia defensa.
A tot això, la Fiscalia Anticorrupció demana imputar Esperanza Aguirre per reduir de forma il·legal 135 llits d'un hospital provocant danys a les finances públiques d'un valor de 10 milions d'euros. Segons ha avançat el diari ABC i ha pogut confirmar RAC1, la Fiscalia ha demanat a un jutjat de Madrid que investigui l'expresidenta de la comunitat.
Sí, es tracta de l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Segons expliquen fonts fiscals, va ser la Fiscalia Anticorrupció qui va presentar una querella a finals de l'any passat contra la directora de Planificació i Equipaments Sanitaris de la comunitat entre el 2008 i el 2011 per suposades irregularitats en la construcció i explotació d'aquest hospital. La causa la porta un jutjat de Madrid i ara fa un parell de setmanes la Fiscalia va presentar un escrit demanant que també s'investigui la llavors presidenta madrilenya Esperanza Aguirre i el que era conseller de Sanitat. Diuen que hi ha indicis que es van prendre decisions prescindint de tots els procediments administratius necessaris que contempla la llei. Es va modificar el contracte de concessió d'obra i es van reduir llits. I a conseqüència d'aquests fets, l'administració hauria abonat més diners per serveis que mai es van arribar a fer.
Gràcies, Marc. 6 minuts i arribarem a 2:45. Isabel Díaz Ayuso se'n riu del lideratge de Yolanda Díaz i de la plataforma que està impulsant. Diu que queda molt lluny de la realitat perquè defensa, segons Ayuso, el burca per les dones. Ho diu perquè una de les integrants a l'acte polític de dissabte a València portava vel, com el porta sempre. Díaz insisteix que no és cap projecte polític nou, almenys a dia d'avui. Una altra cosa serà l'any que ve. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Ayuso diu ara que l'esquerra defensa el segrest de la dona.
Ahora resulta que la modernidad que nos proponen es vivir secuestradas o bajo un burka o la libertad del comunismo. Las otras políticas que han hecho del sexo
un instrumento para justificar su valía. Ese no es el liderazgo femenino que representa a la mayoría de las mujeres que no buscan escalar a ningún sitio por el hecho de serlo.
I ho diu per Fàtima Hamed, que participava a l'acte de dissabte amb Bel. Ayuso també defuig la reivindicació que siguin dones totes soles les qui emprenguin nous camins polítics de lideratge. Yolanda Díaz, la gran protagonista, avui repetia que no vol parlar de nous projectes.
És un acte pues, que ha generado esperanzas i que ha esbozado un proyecto de país que es diferente. Pero no se trata de lanzar ningún proyecto político. Créanme, estoy, como me ven, absolutamente volcada en la gestión diaria de mi ministerio y no me voy a distraer.
Remarcant això sí que fins a finals d'any té molta feina amb la reforma laboral, més endavant ja es veurà i de moment no hi ha res a explicar.
RAC 1 migdia.
Els presumptes autors de la violació múltiple a Sant Boi de Llobregat fa 3 anys defensen que les relacions sempre van ser consentides. De fet, diuen que va ser la víctima qui va prendre la iniciativa. Això malgrat que els diversos pèrits que han declarat avui el judici que s'està fent a l'Audiència de Barcelona han donat tota la credibilitat a la versió de la noia Eudald Martínez.
Els acusats culpen la noia d'haver volgut començar les relacions, asseguren que els va fer diverses insinuacions i que fins i tot els va fer tocaments. Per això neguen que la relació fos forçada.
Se bajó a mear. Nadie la obligó a subirse al coche, se podría haber ido en cualquier momento.
La tía estaba bien, la chavala, que estaba en un momento, estaba ella chillando, en un momento estaba bien con nosotros, hablando, tranquila.
Se me lanzó, cuando estaba, yo fui un momento al coche ya, cuando ellos estaban fuera, me la intenté supar, o sea, me tocó y todo.
Això tot i que els pèrits mèdics i forenses que van atendre la noia a les hores posteriors han avalat la seva versió. Asseguren que la jove presentava diverses lesions compatibles amb les d'una agressió sexual.
Tenía marcas de digitopresión en los brazos, contusiones. Normalmente cuando hay un tirón de cabello muy fuerte se enrojece el cuero cabelludo y esto es exactamente lo que quiere decir.
Todas estas marcas eran recientes.
Todo era reciente.
¿Era compatible el relato que a usted le hizo la denunciante con todas las lesiones?
Sí.
Les úniques pèrits que han posat en dubte la versió de la jove són dues psicòlogues proposades per la defensa dels tres acusats. Consideren que el seu relat no és creïble, tot i que mai s'han entrevistat amb ella i han fet les valoracions a partir de vídeos amb les declaracions en fase d'instrucció. El judici acabarà aquesta tarda amb la presentació dels informes finals.
A tot això, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona estaran especialment atents a possibles indicis de violència masclista quan facin qualsevol intervenció, sobretot en domicilis. L'Ajuntament ha presentat un pla amb formació i també una guia que hauran d'omplir les patrulles quan vegin alguna cosa, encara que les víctimes no hagin denunciat. Elena Soler.
Es tracta d'un qüestionari d'elements en què s'han de fixar les patrulles si, per exemple, tenen una emergència en un domicili, encara que no sigui inicialment un cas de violència masclista ni hi hagi cap denúncia. Un qüestionari que arribarà a un agent especialment format de cada comissaria que podrà derivar el cas als serveis socials municipals perquè facin un acompanyament a la possible víctima. Tot plegat per prevenir casos, com ha explicat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
Ja veieu que es tracta d'un procediment bàsicament d'acompanyament i d'assessorament a les dones que es pretén tenir identificades aquelles situacions que inicialment no tinguin indicis clarament penals i, finalment, que tot això, a més, comporta un procés de formació en els agents i en les patrulles que estan presents en el carrer amb la creació aquesta de guia d'indicadors d'alerta, que hem de dir que és pionera dintre de les policies locals.
Des del març, la Guàrdia Urbana va detectar 208 possibles casos. Arran d'això, els serveis socials fan ara un seguiment de 78 dones.
També ha actualitzat els seus protocols al sistema d'emergències mèdiques per fer més humana l'assistència a les víctimes de violència sexual. Hi haurà un sol interlocutor, que serà un professional sanitari, per evitar que la víctima hagi d'explicar el que ha passat de manera reiterada. Els últims dos mesos han atès 112 víctimes, el 91% dones. Justament avui hem sabut que els Mossos van detenir un home que presumptament maltractava la parella gràcies al fet que la víctima va fer el gest internacional per demanar auxili, un moviment amb la mà que s'ha fet viral les últimes setmanes i que permet avisar l'entorn de manera dissimulada. Aquesta dona, per exemple, el va fer mentre era en una sala d'espera d'una clínica de Barcelona i una dona del personal del centre ho va veure i va avisar la policia.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
Entre avui i demà es tanca la fase de grups a la zona europea per classificar-se pel Mundial de Qatar. Entre les seleccions que ja estan classificades hi ha Espanya, després de guanyar a Suècia, Xavi.
Victòria per 1-0 gràcies al gol de Morata en els últims minuts de partit. Per tant, la selecció de Luis Enrique s'assegura el bitllet per Qatar 2022, mentre que Suècia haurà de jugar a la repesca. De la resta de la jornada d'ahir també destaca la derrota de Portugal contra Sèrbia, és a dir, que Cristiano Ronaldo i companyia també hauran de passar per una repesca com a última oportunitat per ser a la fase final del Mundial. Anem a pams, però ens fixem primer de tot en el desenllaç d'aquest grup d'Espanya i les reaccions post-victòria. Damià López, bon dia.
Bon dia, Xavi. Concentració finalitzada ja per la selecció espanyola. Les últimes hores els futbolistes estan tornant ja a casa després d'haver complert l'objectiu, classificar-se pel Mundial per via directa, evitant una repesca que serà molt complicada per tots els equips que la disputin. Espanya va derrotar Suècia 1-0, el gol de Morata als últims minuts de partit, un partit en el qual l'equip espanyol va patir de valent, amb problemes per generar perill real, va veure com van ser els suecs els que van tenir les millors ocasions, van perdonar i Morata, aprofitant el rebot al pal després d'una canonada de Dani Olmo, feia esclatar l'eufòria a la Cartuja, que ahir va viure un ambient extraordinari. Luis Enrique admetia haver-se tret un pes de sobre.
Hombre, de los más contentos, yo creo que sí. Hoy ha sido un día muy bonito, hemos sufrido mucho, pero los jugadores han tenido fe en lo que nos había llevado hasta aquí y al final se han llevado su justo premio. Creo que es un grupo excelente, no solo los 25 que han estado hoy aquí, sino tengo un gran recuerdo de todos los que han ido viniendo, que por diferentes circunstancias, lesiones y otras cosas no han podido estar, pero esto es de todos. Ya estamos en el próximo Mundial y para ser sincero, me he quitado un gran peso encima, la verdad.
Menció especial per Gavi. Des de la seva primera aparició fa un mes a la semifinal de la Nations League s'ha convertit en titular indiscutible. Ahir, ovacionat pel públic sevillà i elogiat d'aquesta manera pel seu seleccionador.
Pues ya habéis visto el partido que se ha cascado el chavalín y yo creo que ya a nadie le va a sorprender el Gavi futbolista. Es una cosa única, es una excepción, evidentemente no hay jugadores con esa edad, con ese perfil, porque es muy difícil y porque son rares excepciones.
Espanya serà el seu 12è mundial consecutiu. No falla a una fase final d'una cita mundialista des d'Alemanya 74. Un mundial que arrencarà d'aquí a un any, el 21 de novembre, i que se sortejarà a finals de març, quan s'hagin disputat les repesques. En aquelles dates Espanya jugarà amistosos i Luis Enrique diu que en el moment que arribin mals resultats apareixeran de nou les crítiques.
Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a la presión, nos encanta que vosotros, los medios de comunicación en general, generéis buen rollo porque beneficia al equipo, beneficia a todos.
Posteriorment, al mes de juny, del 12 al 23, per compensar que el mes d'octubre de 2022 no hi haurà aturada per seleccions, es disputaran 4 partits ja en postemporada, 4 partits per iniciar una nova Nations League. En tot cas, ho deia ahir Luis Enrique, la selecció espanyola tanca un cicle, la classificació per Qatar 2022, i ara té tot un any per fer proves i per preparar el Mundial, que començarà exactament d'aquí a un any i 6 dies.
Per tant, Espanya ja és al Mundial i Suècia a la repesca. De la resta de partits d'ahir destaca la victòria de Sèrbia a Portugal, que permet als balcànics assegurar-se plaça pel Qatar. A més, el gol de la victòria, el de Mitrovic, no va arribar fins l'últim minut del partit i, per tant, us podreu imaginar com va ser la celebració del jugador sobre la gespa de l'estadi de Luz, vaja, dels jugadors i de la resta d'aficionats. Evidentment, un bon resum és la reacció d'un serbi il·lustre. El tenista Novak Djokovic, el número 1 del món, debuta aquesta hora a la Copa Masters. De fet, ha debutat amb problemes perquè ja li han trencat el servei, anava 1-3 fa uns segons, per tant, problemes per Djokovic, però ahir, l'alegria d'ahir, que no li tregui ningú. La celebració de Djokovic després de la victòria de Sèrbia. Imagineu-ho, allà a l'habitació del seu hotel a Turí, concentrat per debutar a la Copa Masters i celebrant el gol de Mitrovic, després fins i tot obre la finestra i també fa aquest crit cap a aquells que passessin per davant del seu hotel. En qualsevol cas, alegria a Sèrbia, tot al contrari, no cal dir-ho, a Portugal, que miren d'assumir encara la desfeta. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Només els calia l'empat a casa contra Sèrbia, però aquest gol de Mitrovic a l'últim minut els obliga a jugar a la repesca. El resultat final, 1-2. Fernando Santos és el màxim assenyalat avui a la premsa portuguesa, en fan responsable el seleccionador nacional, i Cristiano Ronaldo ha deixat un missatge fa uns moments força motivador a les seves xarxes, que diu així: el futbol ens ha demostrat una vegada i una altra que de vegades són els camins més tortuosos els que ens porten als resultats més desitjats. El resultat d'ahir va ser dur, però no suficient per fer-nos caure. L'objectiu d'estar present al Mundial 2022 segueix ben viu i sabem què hem de fer per arribar-hi. Sense excuses, Portugal cap a Qatar. També Bernardo Silva, company de selecció de Cristiano Ronaldo, era així de taxatiu després de la derrota d'ahir.
Un partit dolent, molt dolent. Vam fer un gol aviat, però després vam deixar de jugar. No trobo grans explicacions, no trobo les paraules, per ser honest. El joc ha estat pèssim. La selecció ha de fer-ho molt millor. Tenim un play-off on farem tot el possible per classificar-nos. A casa, amb 65.000 persones, havíem de fer-ho molt millor. A partir d'ara demano disculpes a l'afició que ha vist un partit que no haurien d'haver vist. Ens queda veure què ha fallat i al març intentar competir la classificació pel Mundial del Qatar.
Croàcia també va aconseguir el bitllet pel Mundial gràcies a la victòria per 1-0 a Rússia, que en el seu cas haurà de jugar la repesca després de cada segona. El grup d'Alemanya, ja classificada des de fa una jornada, es va certificar la presència de Macedònia del Nord a les eliminatòries.
I què més tenim per aquesta nit? Quin menú tenim?
Per començar, a Europa, el grup C, es jugaran l'Irlanda del Nord, Itàlia, i el Suïssa-Bulgària. En aquest grup, Itàlia i Suïssa se la juguen avui. Els italians tenen dos gols per sobre en el golaveraix sobre els suïssos. Els de Mancini han de guanyar Irlanda del Nord i esperar què passa amb el Suïssa-Bulgària. Els suïssos, de la seva banda, han de guanyar i golejar per classificar-se de forma directa. Bulgària i Lituània ja no tenen opcions. Al grup F, avui es juguen els partits Israel-Illes Fèroe, Escòcia-Dinamarca i Àustria-Moldàvia. Un grup dat i beneït. Dinamarca té 27 punts en ple de victòries i Escòcia n'ha quedat segona. Israel, Àustria, Illes Fèroe i Moldàvia n'han quedat fora, per tant. El grup I, San Marino, s'enfronta avui a Anglaterra, Albània rep Andorra i Polònia s'enfronta a Hongria. En aquest grup, Anglaterra és líder amb 23 punts i Polònia segona amb 20. Albània, Hongria, Andorra i San Marino ja no tenen res a fer. Anglaterra té ja més d'un peu i mig al Mundial, per tant, si no hi ha un daltabaix, els de Southgate seran a Qatar, excepte una catàstrofe mundial. Per la seva tranquil·litat, però, cal que sumin un punt. Per quedar-ne fora, haurien de perdre en aquesta visita a San Marino que Polònia derrotés Hongria i que entre aquests dos partits els polonesos recuperessin una diferència de 6 gols. A la zona d'Àfrica avui s'acabaran de jugar alguns partits ja sense transcendència de la segona fase de classificació. El grup E ara en joc el Kenya-Ruanda, els dos equips de la part baixa d'aquest grup, amb Mali líder. També en marxa el partit del grup H entre Namíbia i Togo, segon contra tercer amb Senegal primer a 11 punts de diferència. Al grup I, un partit en de tràmit avui al Guinea-Bissau-Sudan, sense opcions perquè el Marroc ja és primer, sense discussió, amb 15 punts. Un partit que començarà a les 5 de la tarda, a la mateixa hora que es jugarà el Níger-Djibouti, corresponent al grup A. També dues seleccions que pràcticament no han sumat punts, i en aquest grup Algèria i Burkina Faso tenen 13 i 11 punts respectivament. Per demà, ja la matinada de dimarts a dimecres, quedaran els partits de la zona Conmebol, un Argentina-Brasil, amb la canadinha ja classificada perquè és líder d'aquesta classificació amb 34 punts, però no encara l'Argentina amb 28.
RAC 1 migdia. Recta final, doncs, d'aquesta aturada de seleccions, i això vol dir que torna a la Lliga Primera Divisió amb el derbi a dissabte com a plat fort. De seguida ens fixem en l'agenda de Barça i Espanyol per aquests dies, però abans, Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja tenim a Dani Alves i les seves coses per Barcelona, de fet, en dinàmica Barça, ja.
Sí, aquest matí, de fet, ha passat la revisió mèdica, serà presentat dimecres. Aquest matí a les 9 ha anat a l'Hospital de Barcelona a fer-se les proves pertinents i un cop superades amb èxit ja podrà centrar-se en entrenar-se. Aquesta tarda per primera vegada amb els seus companys. La sessió, recordem-ho, és a les 6 de la tarda. Tant a l'arribada com a la sortida de l'hospital, el brasiler ha deixat espurnes del seu bon humor habitual, que el caracteritza, fent broma als càmeres que ja hi havia allà esperant-lo, amb trobar o a faltar, que no falti de res ni de carisma tampoc, i a la sortida els hi ha dit que ell és forever young, per si hi havia algun dubte sobre...
Hermano,
que no falti tampoc. I ja ho pot ben dir, perquè amb 38 anys i 5 anys després que tanqués la seva etapa al Barça, ara reprendrà el fil com a blaugrana, havent passat per Juve, PSG i São Paulo. Dimecres serà presentat, com dèiem, a les 2 del migdia en un acte obert al públic al Camp Nou, i a les 3 compareixerà davant dels mitjans per reflexionar sobre el seu retorn. Veurem quins titulars ens deixa, perquè ja sabem que se sent molt còmode en aquest tipus de contextos. A la presentació del 2008, per exemple, unes 3.000 persones van anar a l'estadi a rebre'l. Veurem quanta gent hi va aquest aquesta vegada. Recordem que Alves no podrà debutar fins al proper mes de gener, quan ja podrà ser inscrit a la Lliga, i la seva estrena, per tant, doncs l'hauríem de situar amb la visita del Barça Son Moix, que si no hi ha canvis de calendari ha de jugar-se diumenge 2 de gener a Mallorca.
Ens agafarà bé el racó migdia, seguirem en directe aquesta presentació de 2 a 3 i després la roda de premsa ja en temps de Barça, en qualsevol cas, presentació d'un dels primers reforços del Barça, o del primer reforç del Barça de cara al mercat d'hivern. De Dani Alves, precisament n'ha parlat un dels qui va ser entrenador seu al Sevilla.
Sí, Manolo Jiménez, que va ser el seu entrenador en la seva última temporada al club andalús abans de fitxar pel Barça l'estiu del 2008. En declaracions a RAC1 considera que és un encert recuperar-lo ara, per molt que ja tingui 38 anys.
Para mí el mejor lateral derecho que he visto en mi recorrido como futbolista, como entrenador. Si Daniel Alves está mínimamente en forma, creo que no es un error. A pesar de la edad que tiene, ¿no? Yo creo que el DNI no hay que mirarlo ni para los jóvenes ni para los viejos, sino por el rendimiento que den, ¿no?
Forever young, hermano. A més, per Manolo Jiménez, les qualitats d'Alves van més enllà del que es pugui veure al terreny de joc.
Cuando estaba en Sevilla era mucho más joven, era un líder dentro del campo, ¿no? Y después transmitía alegría y, yo qué sé, pasión en el vestuario, ¿no? Sí, es un tío muy competitivo, bromista, pero muy competitivo, y yo creo que con la experiencia que atesora puede ayudar a los muchos jóvenes que hay a entender lo que Xavi va querer transmitir a l'equip.
Haurem d'esperar unes setmanes per veure si aquest rendiment de Dani Alves és molt, és poc. En qualsevol cas, a partir del mes de gener començarà a jugar, mentrestant a la graderia. Aquest dissabte mateix veurà el derbi assegut amb els nervis, suposo, a la graderia del Camp Nou. Sobre aquest derbi, ara ens centrarem en Barça i Espanyol, en el plàning de tots dos, començant pels blaugranes, ja que hi som. Dies d'entrenament i espera d'internacionals, clar.
Sí, abans del derbi hi haurà 4 entrenaments, més la sessió d'activació del mateix dia de partit. Aquesta tarda a les 6, demà a les 11 del matí, dimecres dia lliure, dimecres el dia de la presentació de Dani Alves, dijous entrenament a les 6 i divendres també a les 6, per tant la roda de premsa de Xavi també serà a la tarda. Dijous Xavi en principi tindrà ja tots els internacionals disponibles, el darrer en arribar en aquest cas serà Coutinho, que juga la matinada de dimarts a dimecres. Dels 10 jugadors de baixa, Aneto i la seva grip ja no el comptem des de fa dies, es pot passar a només 4 jugadors a la infermeria blaugrana abans del derbi. Si tot va com s'espera que vagi i l'evolució sigui la correcta, Piqué, Sergi Roberto, Pedri, Nico, Eric i Dest han d'estar recuperats, però en canvi ho tenen molt difícil Ansu Fati i Dembélé, al marge del Kun i Braithwaite, que ja sabem, òbviament, que no hi seran.
Moltíssimes gràcies, Marta.
Fins ara.
RAC 1 migdia.
Sol dia de festa, doncs, pels blaugrana per afrontar aquest derbi. A més, serà dimecres i tindrem teca, perquè és el dia de la presentació de Dani Alves, que, insisteixo, seguirem en directe aquí a RAC1. Ens agafa de ple el RAC1 migdia. Pel que fa l'Espanyol, Eduard de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
També pendents del retorn dels internacionals, sobretot o especialment de Keydi Vare.
Sí, perquè el migcampista albanès es va lesionar divendres a Wembley, en l'Anglaterra, Albània. El van substituir al minut 12 i ja és a Barcelona perquè els metges de l'Espanyol l'avaluïn. Ho faran avui, en funció d'això sabrem si arriba per el derbi de dissabte. Entre avui i demà s'incorporarà a ple rendiment Raúl de Tomàs i Vicente Moreno estarà pendent només de Ulei, que té partit demà a la tarda, un Xina-Austràlia que jugarà als Emirats Àrabs. També ha de tornar, per cert, Joan Garcia, que demà té partit amb la selecció espanyola sub-21. La plantilla blanquiblava ha tingut descans al cap de setmana, aquesta tarda tornen els entrenaments i a partir de demà sessió cada migdia fins divendres, l'última sessió abans del derbi. El divendres, per cert, hi haurà la tradicional foto d'entrenadors.
Home, es recupera. Sí,
es recupera dues temporades després, però recordem l'última és de juliol de 2020. La temporada passada, la 2021, no hi va haver derbi perquè l'Espanyol era segona. L'última fotografia és de fet, diria que és... No, em sembla que es recupera després de dues temporades i mitja perquè els últims protagonistes van ser gener del 20, Abelardo a l'Espanyol, Valverde al Barça, imagina't.
Home, ha plogut.
Abelardo a l'Espanyol, Valverde al Barça en un derbi que va acabar amb empat a un al camp de l'Espanyol el gener de l'any 2020. 11 dies després, Valverde van al carrer, a la Supercopa d'Espanya.
Gràcies, i bona tarda.
I em sembla que unes setmanes després, Abelardo van al carrer a l'Espanyol també.
Va fer mal, aquella foto. Sí. Gràcies, Edu. Per cert, que d'aquí a no res estem preparant, tindrem el tenim ja. Doncs mira, declaracions, primeres declaracions de Dani Alves als mitjans del club. Us va impactar a vosaltres el fitxatge del brasiler o la tornada del brasiler al Barça? A ell també.
Aún he estado en shock porque, bueno, como dije públicamente, yo he estado muchísimo tiempo intentando. Intenté dos veces volver, no pude ser. Y ahora, pues, volver a trabajar con gente que sabe quién yo soy, que conoce toda mi predisposición, no solo dentro como fuera del campo, es un placer, un privilegio. Como dije también, intentar resgatar el Barça que todos nosotros queremos mucho, que todos nosotros conocemos. Necesitamos un proceso, pero ese proceso pues hay que acelerar porque al fin y al cabo estamos en el Barça.
Content, satisfet, de fet ha arribat a dir que tornar és un somni complert per ell i fins i tot ha explicat el que podrà aportar Dani Alves al Barça.
Siento como un superhéroe, ¿no? Es la camiseta de Brasil, la camiseta de Barcelona. Entonces, volver a poner esa camiseta para mí es un extra de fuerza, es un extra de adrenalina y yo espero poder contagiar a mis compañeros de todo eso, ¿no?
Doncs Dani Alves, primeres declaracions com a blaugrana. Dimecres, repetim, la presentació, tot i que el debut haurà d'esperar el mes de gener. Esperant, doncs, i comptant els dies perquè torni la primera divisió, la que no s'ha aturat és la segona divisió. Ahir mateix, victòria del Girona, que continua endolladíssima en aquestes últimes jornades, tret de la derrota a Tenerife, la resta, excel·lents números del conjunt de Montilivi. Ahir, precisament a casa, va guanyar 2-0 al Cartagena. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi, i oferint la seva millor versió, gran primera part dels gironins, sobretot, que els va permetre tenir fins a 6 ocasions clares de gol. L'única pega és que només en una van veure porteria gràcies a una rematada de cap de Baena, que per cert en aquests darrers partits està creixent moltíssim i que ahir va tornar a completar una gran actuació. Això, de fet, li va permetre rebre els elogis de gairebé tothom, fins i tot de Mitchell, que va dir d'ell que és un futbolista que es troba per sobre de la categoria. Sentim l'entrenador del Girona parlant d'aquesta primera part d'ahir.
Quizás la primera part és la mejor imagen que ha dado el equipo en todo, en presión, en intensidad, en dinamismo, en ir hacia adelante. Yo creo que la afición hoy nos ha ayudado, pero han visto que el equipo quería.
Després de la represa, els gironins potser no van ser tan superiors. El Cartagena es va estirar i va tenir un parell de bones oportunitats, però va ser llavors quan el Girona ho va aprofitar, ho passava pitjor, i en aquell moment un altre gol d'oportunista d'Estuani, que ahir reapareixia després d'un partit de sanció, va assegurar la victòria i que els 3 punts no s'escapessin de Montilivi.
Sí, yo creo que es el máximo goleador, por lo menos de la era profesional, ¿no? en Girona, y esperemos que le quedan, me parece, 9 goles para los 100. Yo le he dicho que tiene que pasar de 110 este año. Le quedan 19 todavía, sin meterle mucha presión.
A veure si ho aconsegueix Estuani. De moment els números d'aquesta temporada són molt bons, però en el global diríem que encara més, perquè des que va fitxar pel Girona són 150 partits jugats, xifra la que va arribar ahir, i 90 gols marcats. En total, un gol cada 130 minuts, números brutals. La millor versió d'aquests jugadors, també de Samu Saiz, qui també va recuperar Mitchell en el partit d'ahir, situen el Girona en el 12è lloc de la classificació amb 21 punts, 5 per sota de la promoció d'ascens i 5 per sobre del descens. El pròxim partit serà dilluns que ve al camp de la Reial Societat B. Avui, de moment, es tanca la jornada amb el Màlaga-Tenerife a partir de les 9.
No marxis, Bassas. En un minut, la resta del futbol.
Un parell de punts extrafutbolístics. La justícia ha arxivat una altra vegada el cas Jimmy, el seguidor del Deportivo, que va morir el 2014 durant una baralla entre aficionats de l'equip gallec i l'Atlético. El jutjat d'instrucció número 20 de Madrid no troba indicis suficients de criminalitat per processar a ningú per delictes d'homicidi consumat. I avui se celebra a Barcelona la primera edició de la Gala del Futbol Femení Europeu, organitzat per Mundo Deportivo a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, una gala que neix amb la voluntat de reconèixer les principals protagonistes de les 5 grans lligues europees, l'espanyola, l'anglesa, la francesa, l'alemanya i la italiana, i s'entregaran 5 guardons en les categories d'MVP, jugadora llegenda, promesa, millor gol i premi als valors de l'esport. Per cert, que a l'agenda dels pròxims dies també pots apuntar, Xavi, que dijous a 4:45 de la tarda se sortejarà la primera eliminatòria de la Copa del Rei, en la que ja entren els equips de primera, excepte els 4, això sí, que jugaran la Supercopa Espanyola: Barça, Madrid, Atlético i Atlètic Club.
Movistar Prosegur Alarmes presenta l'alarma intel·ligent. Molt més que un sistema de seguretat per casa teva o pel teu local o negoci.
T'ofereix assistència immediata i connectivitat permanent cada dia, 24 hores tot l'any. Gràcies a la seva central receptora on tens experts en seguretat a disposició per assessorar-te.
Movistar Prosegur Alarmes disposa d'una càmera mòbil de 360 graus que inclou reconeixement intel·ligent i permet detectar una possible intrusió. A més, permet l'accés en temps real a totes les gravacions a través dels dispositius connectats.
I per augmentar la protecció en cas d'una possible intrusió, Movistar Prosegur Alarmes comunica l'avís a la policia en menys de 29 segons.
Contracta ara Movistar Prosegur Alarmes per 9,90 € durant 6 mesos amb instal·lació gratuïta. Sol·licita més informació a les botigues Movistar al telèfon gratuït 900 200 730 o a movistarproseguralarmes.es.
RAC 1 migdia.
Obrim plana a poliesportiva quan passen 4 minuts a 3 quarts de 3 de la tarda amb tennis. De seguida parlem de Paula Badosa i d'aquesta semifinal que jugarà el Masters femení contra Garbiñe Muguruza, però abans estàvem pendents del partit de Djokovic, debut del serbi a la Copa Masters masculina, i si abans us dèiem que havia perdut el servei, ja l'ha recuperat Bassas.
Sí, ara 5-4 per Djokovic, ruta serveix per empatar a 5, però com deies, el serbi li ha tornat al trencament de servei inicial i per tant domini per Djokovic en aquest primer set. Més tard, a l'horari de la tarda, és a dir, a les 9, el segon partit d'aquest grup A entre el rus Rublev i el grec Tsitsipas, una Copa Masters que va arrencar ahir amb victòria del rus Medvedev en 3 sets contra el polonès Kurkax i de l'alemany Zverev contra l'italià Berrettini, tot i que en aquest cas per la retirada de Berrettini per lesió quan tot just començava el segon set. El primer se l'havia endut Zverev al tiebreak i tot just començava el segon Berrettini, l'ídol local, perquè això recordem que juga a Itàlia, a Turí, es va retirar plorant per uns problemes físics a l'esquena. Tot això mentre en el femení ja tenim, com deies, la primera semifinal definida i és la que jugarà l'empordanesa Paula Badosa i la hispano-veneçolana Garbiñe Muguruza, un duel inèdit perquè encara no s'han enfrontat en competició oficial en cap torneig del circuit. Badosa tot just acaba avui la seva participació a la fase de grups, juga a les 9 un intrascendent partit contra Swiatek, ja que faci el que faci acabarà sent primera de grup després de guanyar els dos primers partits, i ja sap que la seva rival, el seu darrer escull per ser a la finalíssima, serà ni més ni menys que Muguruza, que aquesta matinada ha superat l'estoniana Contaveit per un doble 6-4. Muguruza passa, per tant, com a segona, després d'un empat amb la mateixa Contaveit, que passa com a primera, i Pliskova, que cada tercera, doncs, queda eliminada fora de les semifinals, tot i superar Krejcikova en 3 sets. A la roda de premsa posterior al partit, ella mateixa ja ha confirmat als mitjans que jugaran la primera semifinal amb Badosa, això vol dir demà a l'horari diurn de Mèxic, és a dir, a les 9 del vespre, hora nostra. Quedarà, per tant, per la matinada la segona semifinal entre Contaveit i la guanyadora del partit, que jugaran avui Sabalenka i Sakkari. Sí, com sigui, es tracta d'un fet històric pel tenis espanyol, ja que en els 50 anys de vida d'aquest torneig mai dues espanyoles s'havien enfrontat en unes semifinals. Fins ara l'única que havia arribat a semis havia estat Arantxa Sánchez Vicario l'any 93, fa 21 anys, l'any, per cert, en què naixia Muguruza.
Bàsquet, el Barça va encaixar ahir la primera derrota a casa de la temporada en totes les competicions. L'equip de Saruna Jasikevičius va perdre de 8 punts contra el València en partit de la desena jornada de l'ACB. En canvi, el Baxi Manresa continua finet. Ahir va guanyar el Breogán i ja és en zona de Copa del Rei. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia, Xavi. Comencem per la creu del diumenge, que va ser el Barça. Després de 8 partits sense perdre el Palau, entre Lliga i Eurolliga, l'equip blaugrana va acabar caient. I no només això, el Barça, que l'ACB portava 9 victòries en 9 partits, es va quedar sense trencar el rècord del seu millor inici de la competició vigent des de fa 33 anys i que va empatar el cap de setmana passat amb la victòria a la pista de l'Obradoiro. Més enllà, però, dels números, ahir el Barça va perdre 79-87 contra un València amb 5 baixes sensibles i replet de gent jove, que va veure el tercer quart com el Barça li marxava de 7, però que a partir d'aquí va fer un tros de parcial 11-29 per col·locar-se amb un més 11 a mitjans del quart període i provocar la primera derrota del Barça aquesta temporada a la Lliga. Després del partit, Sarunas Jasikevičius va acusar els seus jugadors de falta de seriositat.
Hay que ser profesional. Tú vienes y haces tu trabajo. Supongo que es universal, ¿no? Vuestros jefes lo piden a vosotros que venís cada día y hacéis vuestro trabajo. Yo soy jefe de vestuario. Yo tengo jefe encima mío. Mi jefe me pide ser profesional, tener buena actitud. Esto no tiene nada que ver con baloncesto. Normalmente en baloncesto las cosas no tienen nada que ver con baloncesto.
Setmana del Barça. Dimecres rebrà el Xesca de Moscou a les 9 de la nit al Palau en partit d'Eurolliga, i divendres visitarà també a les 9 de la nit la pista de l'Asvel Villarban abans de jugar diumenge a la pista d'un San Pablo Burgos a la Lliga, que aquest matí ha destituït el croat Zan Tabak com a entrenador. Això en un matí en què també ha caigut Dusko Ivanovic com a tècnic del Baskonia després d'encadenar la 6ª derrota a la Lliga, les mateixes que porta a Europa.
I el croat Neven Espagia serà el seu substitut fins al final de la temporada. Tornant als catalans, ja ho dèiem abans, victòria del Manresa 86-75. De fet, ara mirant la classificació, el Barça és segon, la Penya és sisena i el Manresa ocupa la 8ª posició. Ara parlem de motor. Va tancar el Mundial de Motos i Valentino Rossi va poder-se acomiadar del món del motociclisme. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, va ser un comiat a l'alçada del personatge. Rossi va signar una digna desena posició a la seva darrera cursa. Tots els pilots de MotoGP el van esperar al final de l'última volta per felicitar-lo i abraçar-lo encara a la pista, i Pecco Bagnaia, deixeble i amic seu, es va sumar a l'allau d'homenatges dedicant-li una victòria que va aconseguir lluint un casc rèplica d'un dels models del 46.
Increïble. La millor manera d'homenatjar-lo era guanyant amb aquest casc, i així he tingut en Vale amb mi a dalt de tot el podi. Estic molt content, aquest any hem après molt i ara som molt competitius. Jo crec que estem preparats per intentar lluitar pel títol des del principi l'any que ve, però ara l'únic que compta és homenatjar en Vale.
Valentino Rossi ha competit durant 26 temporades al Mundial de Motociclisme, ha guanyat 9 títols i, per damunt d'un palmarès impressionant, s'ha convertit en el pilot més important de la història de les dues rodes, amb tant carisma com èxits per esdevenir una icona de bas planetari. Després de baixar de la moto per darrera vegada, Il Dottore va definir així la seva carrera.
Three words for my career.
Stunning. Tres paraules per la meva carrera. Impressionant, divertida, sobretot divertida, i també molt competitiva.
And very competitive.
El Gran Premi de València ens ha deixat també nou campió de Moto2, l'australià Remy Gardner, i una victòria catalana a Moto3. La va aconseguir el pilot de Sant Andreu de la Barca, Xavi Artigas.
L'adeu, doncs, del més gran, el que més títols té del motociclisme, i parlant d'un altre home que ha fet història, en aquest cas a la Fórmula 1, retalla diferències al capdavant del Mundial. Es manté Max Verstappen, que ahir va ser segon a Interlagos, al Gran Premi del Brasil. Qui va guanyar és Lewis Hamilton, que ara retalla aquesta diferència a 14 punts. Per tant, Max Verstappen continua el líder, segon Lewis Hamilton, a 14 punts de diferència i amb 3 grans premis encara per disputar. 4 minuts i seran les 3, una pausa i ho rematem.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
A Movistar Prosegur Alarmes ens avancem al Black Friday. Ara la teva alarma intel·ligent amb assistència immediata avisa la policia 24 hores i tot el que necessites per la teva tranquil·litat total per només 9,90 euros al mes fins al maig del 2022. La vols? Contracta-la abans del 30 de novembre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucar al 900-200-730.
Diumenge 28 de novembre torna la mítica Jean Boen Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jeanboen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno d'home o de dona. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fritz Ravi, Hyundai i Coca-Cola. Diumenge 28 de novembre, corre la Jean Boen.
Tornem a ballar, a somiar i a compartir l'alegria de sempre. Previsora General et presenta l'assegurança de salut que somriu a totes les famílies. Amb cobertura dental inclosa i sense copagaments. Informa't al 93 545 0565. Previsora General, l'alternativa a la mútua tradicional.
Tornen els Nadals d'abans amb la selecció de caves de Gourmet La Vanguardia. Maria Rigolordi Gran Reserva Brut Natur 2016, Rovellats Gran Reserva Brut Natur 2015 i Castell Sant Antoni Gran Barrica Brut Natur 2012. 6 ampolles multipremiades valorades en 111 euros, ara per només 59. Compra-les a gourmetlavanguardia.com.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida, acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar fins a 8 cèntims per litre posant carburants BP Ultimate amb tecnologia Active i gaudir de molts més avantatges. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa Mi BP.es.
Casa meva. El meu superequip de música és l'enveja dels amics. Els meus rellotges antics, que l'avi cuidava tant. Tots els discos durs amb milions de fotos, a veure si per fi els ordeno algun dia. La samarreta original de l'any 86 signada per El Pelusa. I Air Max, que dorm sempre en el racó més assolellat. Aquest sí que viu bé.
No només és casa teva, és la teva llar, on hi ha tot el que val la pena protegir. Si per a tu és important, Securitas Direct. 900-44-45-46.
I arribarem a les 3, obrim Plana Cultural parlant de teatre, perquè avui es donen els Premis Butaca, que reconeixen les millors produccions de l'any. Entre les nominades, una clara favorita, Canto jo i La muntanya balla. L'adaptació teatral de l'obra d'Irene Solà, que signen Guillem Albà i Joan Arquer, opta a 8 Premis Butaca, entre ells el de millor muntatge, millor direcció o millor composició musical per Judit Nederman Arabé. Tindrà competidores d'alt nivell com quines, Maria?
Les Tres Germanes, dirigida per Julio Manrique, Mare de Sucre, de Clàudia Sedó, o l'aplaudida De què parlem quan no parlem de tota aquesta merda, de la companyia La Calòrica. Els tres muntatges parteixen amb 5 nominacions cadascun, entre elles les de millor muntatge, una categoria on també competiran El combat del segle, Filomena Martorano i La cabra o qui és Sílvia. En la categoria de direcció, a més de Guillem Albà i Joan Arquer per Canto jo i La muntanya balla, també hi opten Julio Manrique, Magda Puyo, Israel Solà, Denis Duncan i Clàudia Sedó. I en les categories actorals, noms consagrats com Clara Segura, Emma Vilarassau, Joan Carreras o Josep Julien. La gala serà aquest vespre a les 8 al Teatre Monumental de Mataró i es podrà seguir en directe a la xarxa de televisions locals.
I aquesta nit s'han lliurat els MTV Europe. Ed Sheeran ha estat el gran triomfador d'aquests premis, ha obtingut els de millor cançó i millor artista de l'any.